Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La pandèmia del coronavirus ha disparat el nombre de defuncions a la ciutat. La funerària Torre S.A. ha registrat un 25% més de morts en relació al 2019. Fins al 30 de setembre passat, la xifra era de 2.724, mentre que en el mateix període de l'any anterior se'n van notificar 2.165. L'increment s'explica en bona part pel gran volum de decessos comptabilitzats durant la primera onada, la qual cosa va endarrerir molt els temps per incinerar i enterrar els difunts. En plena segona onada, la situació està més controlada gràcies a que el nombre de morts no ha pujat tant com entre els mesos de març i maig. Xavier Pons, gerent de Torre, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
A veure, el pic de retard més gran va ser per les incineracions, ja que pel que hem, per diferents circumstàncies, la gent pensava, o tenia, els familiars pensaven, o tenien la certesa de que es tenia que incinerar la persona que havia mort per Covid, quan en cap moment es va donar aquest ordre, sinó que es podia enterrar o es podia incinerar amb total normalitat. El pic més alt va ser 10 dies d'espera per poder incinerar un difunt. Ara no, ara l'espera no és cap dia, es fa amb normalitat.
Malgrat que la situació és estable, Pons ha assegurat que cal estar preparats per si les morts per Covid-19 es tornen a descontrolar. A més d'un tercer forn crematori, el gerent de Torre ha demanat un espai reservat per a cadàvers a l'espera de ser incinerats o rebre sepultura. És dilluns 2 de novembre. Comencem.
Titulars.
Pere Gatifa, molt bon dia.
Bon dia.
El Taulí preveu un allau d'ingressos en els pròxims dies.
La doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses, creu que durant el cap de setmana s'arribarà a un pic màxim d'hospitalitzacions.
Estem en una curva ascendent que la previsió que es parla doncs, des del CatSalut i del Servei de Vigilància Epidemiològica és que aquesta hi haurà un pic al voltant de la setmana que ve, cap al cap de setmana que ve, i de manera progressiva anirem augmentant també els casos de pacients hospitalitzats.
Les instal·lacions continuen adaptant-se a la nova realitat. D'una banda, s'ha alliberat la meitat de la planta quarta per dedicar-la a pacients Covid. De l'altra, s'ha desprogramat la cirurgia no urgent.
6 de cada 10 fanals es renovaran amb tecnologia LED.
Es preveu substituir 17.500 punts de llum repartits per 700 carrers de la ciutat. L'actuació hauria d'estar enllestida en 6 mesos i el parer de Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, permetrà millorar la seguretat.
Que tenim encara la ciutat zones amb una sensació de foscor important, per tant això trasllada doncs, problemes d'inseguretat i també vinculat doncs, a temes de feminisme, aprofitant doncs, que la Marta m'acompanya no? I per tant en aquest dia doncs, també d'espais doncs, que ens generen, com us deia, aquesta sensació de no estar del tot segures i per tant creiem que havíem de fer un pas per avançar doncs, en la línia de tenir una ciutat des d'aquest punt de vista molt més segura, de tenir doncs, aquest enllumenat de forma molt més potent.
El projecte tindrà un cost de 14 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament n'aportarà 10.
Segona victòria consecutiva d'un Sabadell que ja ha abandonat l'última posició.
Després del 0-3 d'ahir a Pontferrada, els arlequinats sumen gairebé 300 minuts sense encaixar cap gol i han assolit 7 dels últims 9 punts en joc. A partir de les 2 del programa Hotel Suís escoltarem l'anàlisi de l'entrenador Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Sembla que estem a les portes d'un canvi de temps. Ens ho confirma el Xavi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs una altra jornada de tranquil·litat meteorològica és la que tenim durant aquesta jornada de dilluns. Malgrat la presència d'encara alguns intervals de núvols baixos a punts costaners a la resta del territori, el que predomina és bàsicament l'ambient assolellat. A més, això està permetent unes temperatures d'entre 20 i 25 graus a pràcticament tot el país, inclòs el Pirineu, però màximes que ja superen aquests 25 graus a punts del prelitoral de Tarragona i que esperem també que arribin a punts de la Vall de l'Ebre. A partir de demà, però, hi ha canvis. Arriba una pertorbació que ens farà doncs, ja augmentar la nuvolositat durant aquesta propera matinada i de moment al matí demà les precipitacions quedarien restringides cap al Pirineu de Lleida, però a poc a poc, al llarg de la tarda, aniran afectant a pràcticament qualsevol punt del país, en especial les comarques del Terç Nord, però també a punts del litoral i prelitoral, també en especial, insistint, del de Tarragona. En aquests indrets, localment, es poden superar els 20 litres per metre quadrat durant la jornada de demà dimarts. I pel que fa a la temperatura, demà doncs notarem la davallada. Avui estem parlant d'aquests valors elevats de temperatura i demà s'espera una davallada significativa de la temperatura, a més acompanyat de mestral i tramuntana als dos extrems del país. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa el trànsit, ara mateix hi ha alguns problemes a la ronda de dalt en direcció a Santa Coloma de Gramenet. A aquesta hora hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit-nos de la Trinitat. També continuen els problemes a la B224, en aquest cas a la Pobla de Claramunt i cap a Igualada. Hi ha 4 quilòmetres de retencions a conseqüència del tall de la C15 perquè s'ha hagut de retirar un camió que s'havia accidentat. Aquesta calçada continua tallada a aquesta hora per aquests treballs i, per tant, continuen els problemes a la zona. I quina és la situació al transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix advertir que per avaria del tren les línies T5 i T6 del tram funcionen amb les freqüències de pas alterades. D'altra banda, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic, circulen aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen pràcticament 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La funerària Torre S, encarregada de la gestió del tanatori del cementiri de Sabadell, funciona amb total normalitat malgrat la segona onada del coronavirus, mentre que en la primera onada es van arribar a registrar 10 dies de retard per retre sepultura o incinerar els difunts, el servei funciona ara mateix al dia. Així ho ha assegurat el gerent de la companyia, Xavier Pons, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Afortunadament, la cosa ha canviat i tot i que la pandèmia continua, com diuen, present i que cada dia doncs, és més present en les nostres vides, el fet d'arribar als índexs de mortalitat en aquells moments ara mateix no es plasmen amb el que està passant ara.
En aquest sentit, Pons assegura que s'està recuperant la demanda habitual d'incineracions.
Una demanda que es va disparar durant la primera onada del coronavirus. Segons el gerent de Torre, moltes persones pensaven que els afectats per coronavirus havien de ser incinerats per prevenció, mentre que no era necessari. El que s'hi ha confirmat, Pons, és que a Sabadell han crescut en més de 500 els difunts registrats en el que portem d'any en comparació amb anys anteriors, una xifra que atribueix directament al virus.
Nosaltres hem passat a tindre un índex de defunció normal, estable, i tots aquests que hem posat, aquests 500 i escaig casos més, són portant en el certificat la circumstància de que havien mort, entre altres coses, pues, per coronavirus. Sempre tenint, evidentment, també una malaltia anterior que ha provocat que el coronavirus hagi, d'una forma, ajudat o hagi avançat pues, aquesta defunció.
Tot i que el servei funerari ha recuperat la normalitat, Pons assegura que cal estar preparats per una situació com la registrada entre el març i el maig passat. Per això, la demanda de construir un tercer forn crematori ja ha sumat la de tenir un espai reservat per acollir una allau de difunts.
Poder dipositar 60-70 taüts en un dipòsit especialment acondicionat. Per això, arreglar les sales de vetlla perquè ja porten uns quants anys en funcionament i no hem tingut cap reforma, posar pàrquing més pròxim al tanatori, coses d'aquestes que són coses que hem de parlar amb l'Ajuntament, estem parlant i hem de decidir si es tiraran endavant o no entre tots nosaltres.
Pel que fa a les inversions, en aquest bienni es treballa per construir una promoció nova de nínxols, es restauraran 12 tombes per posar-les a la venda i s'està millorant l'estructura de les sepultures més malmeses.
I la pandèmia també ha canviat la manera com els sabadellencs han commemorat la celebració de Tots Sants. Segons dades de Torra, aquest 1 de novembre el cementiri només ha acollit un 30% de la gent que acostuma a visitar les instal·lacions per aquestes dates, amb un total de 6.000 persones. Tot i això, Pere, entre setmanes sí que s'ha registrat un lleuger augment.
L'avançament del dispositiu de Tots Sants una setmana respecte a anys anteriors ha facilitat que les visites hagin estat esglaonades i, per tant, s'hagin evitat aglomeracions. Així ho ha apuntat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Avui aquí al cementiri podem veure doncs, una baixada molt important de gent respecte a anys anteriors, i ara quan estàvem parlant doncs, amb els responsables del cementiri ens deien doncs, que sobretot el cap de setmana passat i durant tota la setmana hi ha hagut molta més influència d'afluència que anys anteriors. Per tant, vol dir que tots plegats hem fet cas, que ens hem espaiat, que no tothom ens hem esperat a venir a últim moment avui, i per tant des d'aquí doncs, jo crec que també que aquests dies, per desgràcia, doncs, surten imatges i gent que no compleix. Jo crec que també s'ha de posar molt en valor quan fem les coses bé, i crec que avui s'han fet bé.
El cementiri també s'ha adaptat a la situació i ha habilitat 4 entrades, ha facilitat gel hidroalcohòlic i ha limitat l'aforament i el temps de visita, unes limitacions que no han tirat enrere els ciutadans que estaven decidits a fer la visita.
He vingut perquè a visitar que tinc la meva mare, el meu pare i la meva iaia. M'han dit que les distàncies i que estigui una hora. Això m'han dit.
Sí, molta gent no hi ha. Jo suposo que també l'haver-hi tantes normes i tot això van aprofitar per venir ahir o fa 2 dies o vindran demà. I també hi ha gent que suposo que no deu ser aquí a Sabadell i aleshores per no moure's tant i això... No han decidit venir.
Bueno, jo, al principi, he vingut aquí a veure'l perquè mai havia entrat. Sabent de Sabadell, mai havia entrat al cementiri de Sabadell. Bueno, trobo que és algo maco, siguis creient o no, però tens un respecte cap a la gent i cap a aquell dia, i la gent respectant les mesures i tot molt bé.
En aquesta jornada de Tots Sants tampoc s'han vist col·lapses de vehicles als accessos ni als aparcaments. En tot cas, els sabadellencs i persones arribades d'altres poblacions que s'han apropat al cementiri han adequat els nínxols, han portat flors i han recordat els amics i familiars enterrats en una diada marcada per la Covid.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. El risc de rebrot i la velocitat de contagi de la Covid-19 baixen a Sabadell. Malgrat això, les dades no conviden a l'optimisme. El risc continua sent molt alt, ara situat als 819 punts, mentre que la velocitat de transmissió és de l'U16 i l'epidèmia creix si és superior a 1. La incidència acumulada en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants és de 730 amb 65 casos. Un escenari que només fa que incrementar la pressió assistencial als hospitals. En el cas del Parc Taulí, a l'espera de l'actualització del cap de setmana, hi ha 120 pacients ingressats per coronavirus, dels quals 26 es troben a l'UCI o la unitat de semicrítics.
Després d'una primera meitat del mes d'octubre amb una situació força estable, durant la segona quinzena els ingressos no han parat de créixer. Entre el 16 i el 30 d'octubre, el Taulí ha sumat 34 noves hospitalitzacions que situen la xifra actual en els 120 pacients. Si ens fixem en el global del mes, hi ha hagut 234 ingressos, però mai tot alhora. Per donar cabuda a les necessitats d'hospitalització per Covid-19, els espais de la corporació s'estan reorganitzant. Des de dijous passat hi ha 3 quiròfans tancats, de manera que s'han deixat de fer les operacions no urgents. A més, part de la planta 4 s'ha alliberat per poder encabir més pacients Covid. En parla la doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí.
Com que la previsió és que hi haurà més casos d'hospitalitzacions per pneumònies i per pacients amb infecció per Covid, el que s'està fent a nivell de l'hospital és una mica tenir la previsió de preparar doncs, noves àrees per poder encaure aquests pacients. Ara mateix tenim 2 plantes ocupades, la 9a i la 6a, i s'està doncs, evacuant, s'ha evacuat doncs, la meitat de la 4a planta, que s'ha deixat buida i que de moment encara està buida en espera de que aquest cap de setmana i en els propers dies puguem necessitar aquests llits per malalts que hagin d'ingressar doncs, per problema respiratori o per problema relacionat amb el coronavirus.
Els professionals de l'Hospital de Sabadell preveuen que a final d'aquesta setmana hi pugui haver un pic d'ingressos arran del virus, i és que els contagis no paren de créixer. En el darrer mes se n'han confirmat al Taulí prop de mig miler, mentre que s'han declarat 28 defuncions. Des de l'inici de la pandèmia, els casos positius acumulats a la ciutat s'enfilen ja fins als 7.642 i les defuncions superen les 400.
I atenció, perquè un de cada tres locals de restauració no tornarà a aixecar la persiana quan s'acabin les restriccions del coronavirus. Així de contundent ha estat el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. El restaurador lamenta que les ajudes pel sector no arriben perquè els requisits per demanar-les compliquen molt la feina als petits empresaris.
Si es compleixen les previsions del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, la imatge de la ciutat pot canviar radicalment si el 30% de bars i restaurants no es recuperen de la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat a Jordi Roca aquest matí a Ràdio Sabadell.
Estem parlant de que un 30% dels nostres agremiats estan segurs que no podran tornar a aixecar la persiana. El confinament hi és, les ajudes no. S'ha d'intentar, al igual que el comerç pot tindre un 30%, nosaltres estem molt, molt apurats. Nosaltres, tant per les ajudes que no són efectives, que no estan venint, que ens estan portant molts problemes, que ens demanen molts papers, que suposo que només les podran tindre aquestes ajudes els que tinguin tres gestors en plantilla, com qui diu.
A més, explica que amb les actuals restriccions els locals petits no donen l'abast. Ara mateix els clients només poden anar a buscar el menjar fins a les 9 de la nit, de manera que a partir d'aquesta hora i fins les 11 les plataformes de repartiment a domicili se saturen. Per això demana que el takeaway s'allargui fins les 10 de la nit.
Si tu ho tens a portar a través de les plataformes que estan funcionant, tenen tal col·lapse en aquestes hores que llavors nosaltres hem d'estar en el nostre negoci esperant que vingui a buscar-ho molt més rato del necessari, i això ens porta problemes per tot arreu. En quant al nostre client, que li arriba molt tard, com que no ho podem fer amb les condicions que nosaltres volíem de temperatura i de tot.
Roca també ha agraït a la ciutadania la bona resposta que ha tingut l'oferta de menjar per emportar i a domicili, que a Sabadell s'està potenciant amb l'etiqueta Takeaway SBD.
Més informacions relacionades amb la pandèmia, però més enllà de la ciutat. Salut deixa de fer PCRs als contactes estrets de coronavirus i opta pels testos d'antígens.
Canvia el protocol per detectar nous casos de Covid-19 a Catalunya. A partir d'ara, Salut farà testos ràpids d'antígens als contactes d'un positiu de coronavirus per evitar saturar els laboratoris que realitzen les PCR. D'aquesta manera es podrà saber el resultat en 20 minuts i no caldrà esperar dos dies. Als instituts i a les escoles, però, es continuaran aplicant els PCR als contactes de positius.
I milloren les dades epidemiològiques a Catalunya, baixa el risc de rebrot i també la velocitat de contagi.
En les últimes 24 hores, el risc de rebrot per coronavirus ha baixat 54 graons i ara és de 835 punts. També ho ha fet la velocitat de contagi, que és de 1,29. En l'actualització de dades, Salut ha declarat 3.545 nous positius, 66 morts i un total de 2.687 pacients per coronavirus als hospitals catalans.
I atenció, perquè Astúries decretarà en les pròximes hores el tancament de tota l'activitat no essencial que entrarà en vigor aquest dimecres. A més, el govern de la comunitat ha demanat a l'executiu espanyol que autoritzi un confinament domiciliari de 15 dies. A tot això, el govern espanyol ja ha dit que no autoritza aquest confinament. La mesura l'ha anunciat avui el president d'Astúries, Adrián Barbón, i se suma al tancament total del sector de l'hostaleria que ja estava vigent. A més, el toc de queda se situarà entre les 10 i les 6 del matí i no a la mitjanit, com fins ara. I a Europa augmenten els confinaments i les mesures anti-Covid.
El Regne Unit allarga el confinament d'un mes abans de començar-lo a aplicar. La mesura entrarà en vigor aquest dijous, però el govern britànic intueix que serà del tot insuficient per revertir unes dades catastròfiques. Per això, Boris Johnson obre la porta a allargar el confinament durant més de 30 dies. En la mateixa línia, Portugal confina el 70% de la població a partir d'aquest dimecres i Bèlgica ho tanca tot, escoles incloses, a partir de divendres. Per la seva banda, a partir de demà, els supermercats francesos només podran vendre productes estrictament necessaris per la supervivència. El govern de Macron ha pres aquesta decisió per evitar que les grans superfícies tinguin avantatge respecte dels petits comerços que han hagut de tancar pel confinament.
Notícies migdia.
Aparquem per un moment l'estat de la situació del coronavirus per abordar d'altres temes. L'Ajuntament renovarà prop del 60% de l'enllumenat de la ciutat, de manera que el 90% ja funcionarà amb llums LED. L'actuació preveu la substitució de 17.500 luminàries, de manera que 27.000 de les gairebé 30.000 llums ja funcionaran de manera energèticament sostenible. La mesura, Pere, s'aprovarà demà, previsiblement al ple municipal del novembre.
I la idea de l'equip de govern és que en 6 mesos totes les llums ja estiguin renovades en el que hem batejat com l'actuació més important de la història de la ciutat en matèria d'il·luminació de la via pública. Actualment el 32% dels llums són LED i amb aquest projecte es passarà al 90%. La intervenció es repartirà per tots els districtes de la ciutat, arribant a més de 700 carrers, ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
És una renovació doncs, que, com ja hem fet amb la resta de projectes, la voluntat és que impacti a tota la ciutat, per tant, de nord a sud i d'est a oest, amb una clara vocació política de l'actual govern, doncs, evidentment, el que hem anat dient al llarg d'aquests mesos, de que no volem tenir un Sabadell a dues velocitats, aquest Sabadell fent barri que arribi absolutament a tot arreu i, per tant, que no ens quedi doncs, cap zona de Sabadell sense que hi arribi aquesta inversió.
El pressupost total del projecte és de 14 milions d'euros, un cost que l'Ajuntament haurà d'assumir 10 milions. Els avantatges seran l'increment de la potència lumínica dels carrers, una de les reclamacions de la ciutadania, segons l'alcaldessa Ferrés, i que també donarà més seguretat a la ciutadania, sobretot a les dones.
Comportarà incrementar un altre element que per nosaltres és importantíssim i que abans us ho deia, incrementar la potència lumínica dels carrers. I per tant, aquella idea de tenim carrers que estan foscos, que us deia abans que és una demanda que a mi com a alcaldessa m'ha arribat moltes vegades a la meva taula, amb aquesta actuació doncs, podrem donar potència lumínica a molts d'aquests carrers.
A part de la millora de la il·luminació de la via pública, la inversió també suposarà un estalvi anual de més de 900.000 euros en consum. A més, es reduirà l'impacte ecològic amb més de 1.600 tones de diòxid de carboni cada any. També s'estalviarà en manteniment, perquè els LEDs tenen una vida mitjana de 10 anys i les bombetes de vapor de sodi, les que s'utilitzaven fins ara, d'entre 3 i 4 anys.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple de demà serà una aportació de 5 milions d'euros a l'empresa municipal d'habitatge Vimusa per a la construcció de pisos de lloguer social.
En concret, es tracta d'una ampliació de capital que es destinarà a la promoció de 32 pisos de lloguer social que s'han de construir al carrer Francesc Layret en Piferrer. Pol Gibert és el portaveu del govern municipal.
La voluntat del govern és impulsar la construcció de pisos de dotació oficial a diferents parts de la ciutat. Això se suma a una aportació global que fa l'Ajuntament a Vimusa i que sumarà més de 11 milions i mig d'euros dividits en tres terminis, i aquesta és una d'aquestes parts.
El passat 19 d'octubre es van treure a concurs les obres de construcció d'aquests pisos, juntament amb els 21 habitatges que s'han de fer a la carretera de Barcelona amb Zurbano. S'espera que les obres de promoció de la Creu Alta comencin el primer trimestre de l'any vinent.
I dos últims apunts sobre el ple. S'iniciaran els tràmits d'una banda per concedir la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà a títol pòstum al bisbe Pere Casaldàliga, com va aprovar una junta de portaveus a petició d'Esquerra Republicana. També es concediran dues subvencions en matèria de cooperació, una de 10.000 euros per Proactiva Open Arms per ajudar en la seva tasca de rescat de les persones migrants i una altra també de 10.000 euros per a Creu Roja Espanyola per la reconstrucció de Beirut, la capital del Líban. Per acabar, avui s'ha anunciat, Pere, un canvi en el cartipàs municipal.
Sí, l'actual regidora de Salut i Gent Gran, Sònia Sada, deixarà de ser-ho també de Comerç, Consum i Turisme, una carpeta que passarà a mans de l'actual tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. El motiu és el creixement de la dedicació que requereix la regidoria de Salut arran de la pandèmia del coronavirus.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El nou projecte del passeig de la plaça Major posa d'acord en l'administració i també els comerciants. Les associacions Comerç Centre i l'oficina del centre aproven el pla presentat per Marta Ferrés i esperen tancar un capítol que feia massa temps diuen que no tenia final. Totes dues associacions valoren que se'ls hagi tingut en compte durant tot el procés i esperen que aquest sigui un projecte que s'acabi fent realitat.
Des de l'oficina del centre, Jordi Molins apunta que el projecte és bo i permetrà acabar amb la provisionalitat d'un espai neuràlgic per la ciutat. Per això creu que ara cal replantejar anar més enllà.
Deixant de banda que el projecte sigui millor o pitjor, que em sembla raonablement bo el que s'ha presentat, el més important és tancar definitivament ja aquesta pàgina i abordar altres temes que tenim al centre pendents, ja sigui la via Massaguer, ja sigui altres temes de dinamització, per exemple, de zones de vianants de la part de cap al mercat central, per exemple, així.
Una opinió que Josep Maria Porta, president de l'associació Comerç Centre, comparteix. Per Porta calia fer una reforma sense implicar un altre cop uns treballs de gran magnitud i creu que es tracta d'un bon projecte.
Per mi, lo important és no tindre aquests debats oberts constantment en aquesta ciutat, perquè al final per moure una totxana ens estem dos dies i per moure quatre totxanes ens estem dos anys. O sigui que lo important és això, que al final s'ha fet una idea, s'ha presentat, s'ha consensuat i s'ha tirat un projecte endavant i aviam si de debò aconseguim executar amb aquest pla.
Segons el nou projecte del govern Ferrés, les obres del passeig haurien de començar i acabar el 2022 i l'afectació no seria major, ja que els treballs només són en superfície.
I unes 9.000 persones participen des d'avui a la Fira de l'Ocupació. El certamen es fa de forma 100% telemàtica i té lloc entre avui i divendres. L'objectiu de l'Ajuntament, organitzador de la Fira, és que empreses de diferents sectors i treballadors a l'atur puguin trobar noves oportunitats. Però, no obstant, també s'han organitzat xerrades, tallers i formacions d'orientació en el mercat laboral.
La regidora responsable de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, Montse González, ha explicat a Ràdio Sabadell que per enguany s'han tancat 300 entrevistes de feina i s'oferten 123 llocs de treball. Les ofertes s'han fet amb una preselecció del currículum i es farà tot en línia. Per González, l'objectiu d'aquestes trobades és doble.
Aquestes trobades facilitéssim el procés perquè persones que potser difícilment arribarien a una entrevista de treball tinguessin l'oportunitat, a més d'enviar el currículum, parlar directament amb recursos humans de l'oferta i empresa en la que estaven interessats. A aquestes persones també els hem ofert formació i entrenament per fer les entrevistes online curtes perquè en 10 minuts sàpiguen ressaltar allò que els diferencia i aporta valor a la seva candidatura. Per les empreses, participar a la fira també els ha suposat trobar-se tot el procediment fet perquè només s'hagin d'ocupar de l'entrevista.
A més, durant el cap de setmana s'ha dissenyat un programa d'activitats paral·leles, totes en línia, en què s'hi pot inscriure qui vulgui de forma gratuïta. La Fira de l'Ocupació s'havia de fer originalment a l'abril, amb més de 60 empreses i una oferta de 400 llocs de treball.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Informació a falta de 3 minuts per arribar al punt de les 2 i ho fem parlant del govern espanyol que rebaixarà l'IRPF als treballadors que tinguin sous baixos i estiguin afectats per un ERTO.
Concretament, el govern rebaixarà l'IRPF als treballadors que hagin cobrat entre 14.000 i 22.000 euros durant l'últim any. En teoria, l'agència tributària hauria d'augmentar la retenció impositiva d'aquests treballadors per haver tingut més d'un pagador, però el govern evitarà que això sigui així. Demà aprovarà un decret per impedir que les persones amb ingressos baixos i que també hagin estat afectades per un ERTO rebin una penalització en la declaració de la renda. Segons la Generalitat, la mesura afavorirà a 250.000 persones.
Evidentment, era una informació relativa al govern català i no a l'espanyol, que serà la Generalitat qui rebaixarà aquest IRPF. Per contra, a partir d'ara, els autònoms hauran de pagar 3 euros més a la quota mensual.
La pujada forma part d'un acord entre els agents econòmics i el govern espanyol ara fa 2 anys per ajudar a finançar les baixes que reben els autònoms. La mesura havia d'entrar en vigor al gener i, per tant, ara l'Estat també reclama als autònoms tot el que no han pagat des de llavors.
D'altra banda, la Generalitat aprovarà un decret llei per evitar més desnonaments.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha anunciat que demà aprovaran un nou decret llei per evitar més desnonaments i assegurar que els grans propietaris ofereixen lloguer social a persones en situació de vulnerabilitat.
Portem un nou decret llei que reforça el que és evitar desnonaments en grans tenidors, han d'oferir abans un lloguer social, que reforça doncs aquesta empara per la gent que està en situació de vulnerabilitat degut a la Covid i que també posa diners sobre la taula. 12 milions d'euros que volem dedicar a poder llogar a parts hotels, també adreçar-nos a propietaris de pisos, propietaris privats de pisos.
Calvet ha lamentat que les normatives actuals costin tant d'implementar i espera que aquest nou paquet ajudi a millorar la situació.
I la Unió Europea confia en recuperar els Estats Units si Joe Biden guanya les eleccions de demà.
Recta final per a Donald Trump i Joe Biden. Demà és la gran cita electoral als Estats Units i arribarà el moment de saber si les enquestes l'encerten i, per tant, Trump haurà de deixar la Casa Blanca o bé si els resultats tornen a sorprendre i remunta el suport republicà. Segons els registres de la intenció de vot, sembla que Joe Biden podria triomfar en les eleccions presidencials d'enguany i, en cas de ser així, la Unió Europea celebra que aleshores podria recuperar l'antic soci americà.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquesta victòria del Sabadell a Ponferrada. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.